Són les 11, el 29 de maig, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I si acabeu de posar la ràdio, heu de saber que hi ha hagut acord, preacord, en diuen de moment, entre el Departament d'Ensenyament i els sindicats de cara al que queda de trimestre. Per tant, les protestes que hi havien convocades segurament no es faran. De seguida ho tornarem a explicar resumidament per si us acabeu d'incorporar a l'antena de Catalunya Ràdio, una hora en què també connectarem amb Beirut. Avui Netanyahu ha anunciat que el seu exèrcit continua avançant cap al nord, cap al Líban, i que ja ha passat més enllà del riu Litani. I també, si esteu escoltant ara la ràdio i no ho veu fer ahir, doncs esteu d'enhorabona, perquè normalment l'Àlex Gorina el tenim els dijous, però aquesta setmana serà en divendres, que parlarem de cine. D'entrada es mullarà de les pel·lícules que arriben aquest cap de setmana als cinemes, a la cartellera. Amb quines queda l'Àlex? També ens plantejarà alguna proposta per al cap de setmana una actriu que aquests dies és Antígona al Teatre Lliure i que potser vinculeu amb la companyia La Calòrica. Ja sabeu que els divendres conversem sempre amb alguna personalitat del món de la cultura. Avui és Júlia Trullol. I com sempre, avui també tenim una oient misteriosa, a qui cedirem l'última paraula avui. Ens escolta des d'una ciutat on dimecres que ve començarà una bogeria de 5 dies seguits. Ho entendreu bé a la recta final del Catalunya Nit. Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I anem entrant a l'última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 29 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Ara sí, sense cap mena de dubte, estaran al capdavant dels docents més ben retribuïts del conjunt de l'Estat. Aquest ha estat un acord lent, acostat, ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació.
Els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final sí que podem assegurar que es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. De moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important, però de totes maneres, tornem a repetir, també serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient.
Aquest acord, insisteixo, no és el millor del món, però el millor per la secundària, és fruit i gràcies a aquesta lluita.
Nosaltres ens agradaria moltíssim poder participar de la consulta que es faci al conjunt de la plantilla, tant amb USTEC com amb Intersindical, que són els sindicats amb els que hem fet les dues consultes anteriors, però evidentment nosaltres farem una campanya perquè es voti en contra d'aquest acord.
Què ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol de sobte a, de repent, una calor horrible?
No es pot aguantar, estic de mal humor.
Comença a vindre la calor, però, claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però, bueno.
No m'agrada la calor.
Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures està suant tota l'estona, està molt irritables, mals de caps.
M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
Hi ha una intensificació de la violència d'aquestes zones i específicament també de les tasques de cera de cereal. Ahir ja vam tenir un petit incendi de cereal a Lleida, de 3 hectàrees. Són mesures necessàries quan es donen situacions de temperatures altes persistents, amb aquestes humitats relatives que no es recuperen a la nit.
En primer lloc, insisteix que l'Iran no pot tenir ni tindrà l'arma nuclear. Això també us deu sonar perquè cada dia ho repeteix. Però el que les dues parts estarien a punt de signar, agafant-ho sempre amb pinces, és un acord sobre el reobriment de l'estret d'Hormuz i la qüestió aquesta nuclear que comentàvem.
Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar, a través d'un cant conjunt de la Balanguera, el que som i el que volen continuar sent.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Les 11 i 7 minuts és la notícia a aquesta hora. Us l'estem explicant aquí en directe al Catalunya Nit. Finalment, el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris del sector han tancat un principi d'acord després d'una nova jornada de reunions maratonianes. Aquest preacord contempla un increment salarial al voltant dels 600 euros durant 4 anys. Anem de nou fins a la seu del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Explica'ns, recorda'ns què diu aquest principi d'acord que ara faltarà que ratifiquin els docents.
Doncs sí, ha estat una nova proposta econòmica de 50 euros més respecte a ahir, això ha convençut finalment els sindicats. L'augment correspon a aquest nou complement que el govern va oferir aquesta darrera setmana i que finalment seria d'uns 170 euros. Tot plegat, aquí s'hi hauria de sumar aquest increment del complement específic, que també fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí 4 anys arribi i superi per poc els 400 euros, que és el que demanaven precisament alguns sindicats com USTEC. A més, si aquí sumem l'increment estatal previst pels funcionaris públics, que és d'uns 200 euros, l'increment total acabarà sent d'uns 600 euros pels mestres de primària i d'uns 630 euros pels professors de secundària. Això pel que fa a la qüestió salarial. Pel que fa a les dotacions, el preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva. També s'acorda la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària i la disminució progressiva de ràtios fins a arribar a 20 alumnes a primària i 25 a secundària. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després, deia, d'una negociació molt dura.
Unes millores retributives en el col·lectiu docent arriben en aquest sentit durant els propers 4 anys en un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període. Quanta gent?
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, destacava que l'acord, a més, permet millorar aquesta pèrdua del poder adquisitiu.
Els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final sí que podem assegurar que es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines.
Qui s'ha aixecat aquesta tarda a la taula ha estat la CGT intersindical i també el sindicat COS. Precisament la CGT diu que el govern no ha acceptat cap de les peticions que ells consideraven que eren de mínims, com per exemple vincular l'increment salarial a l'IPC i també doncs reduir ràtios a partir del curs 2027, entre d'altres qüestions. Per exemple, que les condicions del personal d'atenció educativa siguin les mateixes condicions laborals que la resta de professionals.
Doncs ha estat una jornada maratoniana per als sindicats i per als responsables del Departament d'Educació, però també per als nostres companys, per al Raül Orgales, la Unitat Mòbil i la Maria Costa, que ens ho han explicat molt bé avui durant tota la tarda i fins ara, que són les 11 i 10 minuts, i ho van fer-ho ahir i abans d'ahir, etc etc. Gràcies, Maria. Bona nit.
Bona nit.
I avui que hem tingut la mirada també molt posada a Washington per si Trump acaba sortint i anunciant que té un acord final amb l'Iran, està reunit ara mateix i fa estona que hi és, i això de fixar-nos tant en l'Iran no volem que ens faci perdre de vista com s'ha complicat la situació aquests últims dies al Líban. Per això connectem ara en directe també amb la nostra col·laboradora i periodista del Periódico a Beirut, és l'Andrea López Tomàs. Andrea, bona nit.
Bona nit, Manel.
D'entrada, Netanyahu avui ha proclamat que el seu exèrcit està avançant direcció cap al nord i que ho estan fent amb molta determinació.
Sí, el primer ministre israelià ho ha confirmat avui, però ja fa dies que es reporten moviments de tropes israelianes en profunditat al territori libanès. També en aquesta escalada que s'està registrant aquesta setmana, ahir mateix va tenir lloc el primer atac a Beirut, que hi ha hagut des de la treva en un barri que no estava sota influència de Hezbollah, n'hi havia hagut un altre, però en aquest cas es tractava d'un suburbi del sud de la capital que no estava sota influència de la milícia, que és precisament contra qui Netanyahu ha dit que vol intensificar les operacions, que ha ordenat a les seves tropes intensificar les operacions per precisament acabar amb Hezbollah. I veiem que, com tu bé deies, estan molt, molt vinculats al destí del Líban amb el destí de l'Iran, perquè Netanyahu no està gens content amb com avancen les negociacions entre Iran i els Estats Units, perquè sap que Teheran defensarà que el Líban formi part de qualsevol tracte i que això farà que potser Washington doncs, d'alguna manera li acabi retirant aquesta carta blanca a Tel Aviv per seguir atacant el Líban. I com dèiem, en aquesta mateixa línia d'intensificar operacions hem vist com no només s'han mobilitzat més reservistes a la frontera amb el Líban, sinó que també s'ha ordenat a tota la població del sud del país que es traslladi al nord del riu Zahrani, que és un riu que es troba a 40 quilòmetres de la frontera amb Israel, perquè des d'aquesta setmana l'exèrcit israelià considera que tot el sud del Líban és zona de combat.
I la conseqüència de tot això és que aquests darrers dies estem veient, malgrat que ho expliquem poc segurament, però que està creixent la xifra de víctimes.
Sí, exactament. Les pèrdues humanes són brutals i no ens hi hem d'acostumar, però és veritat que cada dia s'estan enregistrant desenes de víctimes mortals. Només avui els atacs aèris israelians han matat a 32 persones i desenes més han resultat ferides. Estem parlant de que en total, ara mateix, des del 2 de març, que és quan va començar la guerra al Líban, hi ha hagut unes 3.355 víctimes mortals, un número que probablement quan acabem aquesta connexió hagi augmentat, perquè ara mateix Israel segueix atacant el sud del Líban i l'est del Líban, que és on es concentren la majoria dels atacs, però que aquests atacs afecten a tot tipus de població, perquè entre aquestes víctimes mortals trobem a 234 nens i nenes que han perdut la vida en els últims mesos i 137 persones són personal sanitari. També crec que és molt important destacar, perquè veiem la gravetat de la situació i també perquè posem una mica sempre entre cometes, no, quan parlem d'un alto el foc o d'una treva, perquè aquí l'enorme gruix d'aquesta xifra, gairebé 1.000 de les víctimes mortals, han estat assassinades precisament durant aquesta treva que va entrar en vigor el passat 17 d'abril. Per tant, estem parlant de només un mes i mig, més d'un miler de persones que han estat assassinades, i a tot això se li suma la crisi humanitària que pateix el país, amb una quarta part de la població que encara segueix desplaçada i que no pot tornar a les seves llars.
Doncs són, efectivament, xifres terribles, i de moment Netanyahu no sembla que tingui intenció de fluixar. Andrea López Tomás, moltíssimes gràcies una vegada més per haver conversat amb nosaltres.
A vosaltres.
Hem arribat a un quart de 12, fem una pausa per la publicitat i a la tornada conversem amb Júlia Trullol.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
37.118. 37118. Sèrie 101.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
És com un soroll de fons. Que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
Porto anys insistint a aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Les 11 i 18 minuts i ara estem molt feliços de posar-nos tràgics.
The word is about, there's something evolving.
Fins al 21 de juny, la nostra convidada d'avui puja a l'escenari de la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure per posar-se la pell d'Antígona, filla d'Èdip, tot un símbol de resistència i reivindicació. Aquesta nova versió d'Antígona la interpreta l'actriu mallorquina Júlia Trullol.
Antígona, recorda que ens mana gent més forta que nosaltres. No tenim més remei que obeir les seves ordres.
Tu pensa el que vulguis, que jo enterraré el meu germà. I si per culpa d'haver-ho fet he de morir, me'n sentiré orgullosa.
Júlia Trullol, vas molt forta, eh? Bona nit.
Bona nit, què tal?
Molt bé, molt bé. Hosti, com hi vas? Escolta, contra Antígona, quin tros de paper, no?
Sí, no, i tant, un gran mite fundacional del teatre i de la història del teatre, un honor.
I tant, i a més, si ens mirem la teva carrera, potser també un personatge diferent, eh?
Sí, mira, sí, una de les coses que deia l'Andrea Jiménez, que és la directora, que viu a Madrid i que, per tant, no té molt controlat el sector i què fem una mica cada un, em deia, a mi m'havien dit que tu eres una actriu molt còmica, que tens una companyia que fas coses molt còmiques, però com t'agrada la intensitat? Això va ser una de les primeres coses que em va dir i vaig pensar, ostres, doncs sí, també, també, i tant que sí, i és xulíssim poder tenir aquesta oportunitat, la veritat.
Recordem, ho has dit ara, dirigida per Andrea Jiménez, amb dramatúrgia d'ella i també de Victòria Spunzer, que aquí estem posant noms sobre la taula molt importants, i una de les coses que crida l'atenció és que cada funció feu pujar espectadors a l'escenari.
Exacte, sí, hi ha un cor grec, que és aquest ente que es va anar perdent durant la història del teatre, però que existia en el seu moment, i l'Andrea va proposar des del principi recuperar-lo i posar un cor grec amb un corifeu, que sí que és la Olga Onrubia, que és una de les actrius, però un cor contemporani, un cor que surti amb representació d'aquesta platea que tenim aquesta nit, no? Perquè cada dia és diferent, i una mica, que és el que passava a la Grècia Antiga, una mica la representació de la democràcia, no? I d'aquesta societat. Llavors, sí, sí, convidem a 14 espectadors i espectadores voluntaris i voluntàries a que vinguin a viure la tragèdia a primera mà i fins i tot que es posicionin i que juguin una mica amb nosaltres i per això fa que l'experiència sigui cada dia tan diferent i tan especial i tan en present, que és lo bonic, jo crec, d'aquesta proposta, també una de les coses, que és present absolut més enllà de la trobada del teatre, per aquest fet de tenir aquestes mirades sobre l'escenari.
I poden dir una mica el que vulguin, és a dir, no repeteixen les frases que els hi marquen, sinó que, com ho veieu? O...
O sigui, ells van pugen i se'ls ofereix una audioguia. Hi ha la Mònica Molins, que és una facilitadora que els guia i els assisteix en cert moment. I sobretot el que reben són invitacions, són indicacions d'invitacions de posar-se a favor o en contra d'un personatge, de poder repetir frases si els hi ve de gust o no els hi ve de gust, però sobretot són invitacions depenent de com se senten o el que pensen del que està passant en aquell moment a la ficció. Llavors, el contrast aquest entre una persona que ha pujat avui a l'escenari des de la seva realitat d'avui en dia i una tragèdia de fa tantíssims anys, doncs és un contrast molt xulo que porta a cada dia sorpreses, la veritat.
Clar, ostres, sí, sí, i de voluntaris no en falten, perquè jo em posaria molt nerviós, jo m'amagaria per allà darrere.
Bueno, hi ha de tot, t'haig de dir que de tot, però per sort s'ha pogut fer cada dia, perquè això sí que s'adverteix, si no hi ha 14 voluntaris o voluntàries, l'espectacle no es pot fer, per tant, sempre hi ha algú que se'n fa càrrec i diu, vinga, va, doncs seré jo.
Clar, no, no. Oh, està molt bé. Escolta, com definiries Antígona? Com ens l'hem de mirar avui?
A veure, clar, el personatge té moltes maneres amb la que podem relacionar-nos-hi, però sobretot en aquest procés, i que ha sigut un procés llarg i preciós, i a més a més el Teatre Lliure ha facilitat que sigui durant tota la temporada que hem tingut residències artístiques, o sigui, ha sigut un procés poc habitual, per dir d'alguna manera, però el que he pogut com corroborar des del primer moment és com d'arraigat està el mite. Llavors, per mi va ser una mica el repte de a veure com em relaciono amb encarnar i posar-li pell i veu i mirada i sentiments i com interpretar un mite tan entès i tan arraigat des d'un lloc tan concret. Perquè t'haig de dir que el títol és Contra Antígona, que no és tant anar contra Antígona, però sí que hi ha una mica com potser de posar en contrast aquest col·lectiu que puja envers les heroïcitats una mica individuals, no? Sí. Però sí que al final el mite el tenim entès i el tenim entès d'una manera molt, molt, molt concreta i s'ha de dir que per ara almenys la gent que puja a jugar amb nosaltres hi ha poca dissidència però benvinguda és tota la que sigui, tant a favor com en contra, evidentment.
Doncs està molt bé el que plantegeu i aviat l'òpera dels Tres Rals.
Sí, 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 no, la veritat és que aquesta època preestiuenca, mare meva, o sigui, estic feliç i estic molt agraïda de les oportunitats que estic tenint, perquè tant a Contra Antígona amb l'Andrea Jiménez, una gran capitana, com amb la Plaça de Rals, amb Marta Pazos, o sigui, dues dones potentíssimes amb un carreron, i estic gaudint moltíssim. I sí, sí, obrirem, tenim el privilegi d'obrir la 50a edició del Festival Grec,
i estarem allà al Teatre Grec fent tres funcions i després a la tardor ho podrem fer al Teatre Lliure, que també fa 50 anys. I bueno, la meva carrera personal està molt arraigada també al Teatre Lliure, llavors jo no puc ser més feliç d'estar en aquesta festa. I clar, moltes ganes, perquè també és un personatge bastant diferent, cantant una miqueta, amb orquestra, música en directe... Bueno, sí, bueno, una aventura.
Vas molt forta. Les persones que ens estan escoltant ara, per si no t'identifiquen ja, que jo crec que sí, hi posarem també com a pista ja definitiva, que sí, que és la de la calòrica, que la gent està aquí dient, és ella o no? Sí, sí, perquè encara no n'hem parlat. I per cert, nascuda a Palma, que avui és un dia important perquè hem posat aquí la Balanguera, perquè es veu que fa 100 anys que es va estrenar la versió musicada i avui s'ha cantat a moltes places.
Ho he vist avui també. La veritat és que no en tenia ni idea i avui ho he vist i he dit, ai, casa, clar, casa. A veure, porto més de mitja vida i a mi es veu que jo no xerro molt amb mallorquí, però la gent que em diu, ah, ets mallorquina, xerro amb mallorquí, per favor, i jo ho intent, però m'acosta moltíssim. Però m'encanta, i a més, vull dir, ara que m'has mestrat la Berenguera, dic, vinga, ara és el moment.
És que sona tan bonic, el mallorquí, sona tan bonic.
La veritat és que sí, però duc més anys aquí a Catalunya, i és una cosa que, mos passa molt de mallorquins i mallorquines, que simplement giram l'accent, però bueno, els tenim a mà, els dos, tant el com central barra principat, com els de Mallorca, el tenim a mà.
Acabes de fer aquí un gir espectacular. Escolta, seguiríem parlant, però aquí els divendres sempre conversem amb alguna persona de l'àmbit cultural i acabem amb dues preguntes. Una és si haguessis de dir alguna notícia d'aquesta setmana, quina destacaries, Júlia?
Mira, jo, o sigui, ara no he sabut fa res, perquè a més tampoc no puc estar molt connectada després de la funció, però que hi ha hagut acord amb els mestres, però per mi és com, si he de remarcar una notícia de les últimes setmanes, que no sigui només aquesta, és la vaga i la lluita dels docents i les docents que estan portant a terme, que suport absolut, i em sembla una gran lliçó, i si no defensem els nostres sistemes públics d'aquesta manera, no sé on podem arribar a parar. Per tant, per mi és el més remarcable ara mateix, és això.
Doncs mira, Teatre Lliure, que també és teatre públic, i has fet referència a l'educació. I per acabar, va una proposta cultural, a banda de venir-te, evidentment, a veure't al teatre, què triaries?
Mira, doncs, evidentment, a Contra Antígona estarem encantats i encantades de rebre-us al Teatre Lliure de Montjuïc, però també et diria, mira, et diria qualsevol proposta que estiguin fent ara mateix al Teatre del Raval, perquè s'acaba de reobrir aquest teatre, i reobrir sales de teatre o obrir-nes de noves sempre és una gran notícia i està bé que hi puguem donar suport, i més al Raval, que al final és el centre, i també és un barri que últimament està tenint com una premsa una mica estranya, i no, escolta, la cultura al centre i endavant amb el teatre.
Doncs queda apuntat i ens encares molt bé de cara al cap de setmana. Júlia Trullol, ha estat un plaer saludar-te aquest divendres.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La Pedrera és el primer gratacels de la història.
perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
Exacte, amb els pilotis.
Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
sí, estan lligats, estan sí. fusionats.
El divan, el valor de la conversa.
És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Waiting round the bend. Notícies sota la llum de la lluna. My huckleberry friend. Moon River. Amb Manel Elias. And me. I Agnès Marquès.
Nit de sessió golfa, ja tenim aquí el golfo, perquè sí, d'una altra manera no...
Com
no
m'agrada!
Que sí? Sí. Àlex Urina, bona nit.
Bona nit a tothom.
Vinga, el joc habitual, comencem per de tot el que arriba aquest cap de setmana a la cartellera, que no sé si estem en temporada alta o baixa, això...
Aquesta és la temporada baixa, però no havia anat tan bé al cinema en els últims 10 anys com estaran aquests últims 6 mesos.
Ah, sí?
O sigui que està produint-se una mena d'espectacle de gent les sales, que de cop i volta et fa respirar amb una mica de satisfacció i d'alegria, eh?
Que bé.
Sí. No tots són Michaels. Afortunadament també hi ha pel·lícules petites que tenen molt d'èxit.
I tant. Doncs va, de tot això que arriba aquest cap de setmana, amb què et quedes? Quina és la joia?
Doncs mireu, jo no sé si recordareu que fa dues setmanes us vaig recuperar una pel·lícula que es deia L'amigo silencioso, sí? Que parlava entre tres històries d'un arbre,
sí.
Un ginkgo biloba, doncs que torna a sortir, no aquest arbre, però un de similar, de 290 milions d'anys de existència,
wow.
Que està dit de seguida, eh? És bastant més antic que la humanitat, a una pel·lícula que s'ha estrenat, demà s'estrena, que es diu Què te dice esa naturaleza.
Más un da, y que tú eres eso.
I com que t'ho diuen en coreà, doncs jo ja us començo a traduir la pel·lícula immediatament, perquè és com inútil. És la nova pel·lícula d'un senyor que fa dues cada any, va traient branques sense parar, que es diu Hong Sang-soo, un mestre total de la conversa, de la beguda i del respecte. Generalment, les seves pel·lícules, sempre hi ha un moment que tothom és al voltant d'una taula, veu sense parar, se li va la olla, hi ha una crisi i tot es recondueix finalment. I aquí tens una altra vegada aquest efecte afectuós sobre la relacions humanes que havíem comprovat en pel·lícules com Ahora sí, antes no, Mujer en la playa, Un hotel a la orilla del río... Però molt maques aquestes pel·lícules, per tant, demà teniu una altra i aprofiteu, no espereu 290 milions d'anys
no,
a poder-la veure.
Interessant aquesta fórmula de la taula, el veure i a veure què passa i com ho reconduïm. Va, doncs tenim joia apuntada i ara, com sempre, hi ha alguna notícia d'actualitat d'aquests dies que guia la teva secció.
Quina doncs, inevitablement, mira... estranyament amb mi, el Barça femení, la seva victòria de l'altre dia, que fa 49 títols inclòs aquest 4-0 contra l'Olympique de Lió, un grup de dones que van néixer el 25 de desembre de 1970, però que no es deien Barça, sinó Selecció Ciutat de Barcelona. El Barça no les va adoptar fins 2002, amb un cert retard, no? Dirigides llavors per Antoni Ramallets i amb una capitana que es deia Imma Cabecerán. Ara, Alexia Putella resulta que va i se'n va. Bé, doncs, llàstima, però en tot cas, així va sonar aquesta victòria.
Olofsson que xiula al final! S'ha acabat! Campiones d'Europa! La quarta Champions d'un equip revolucionari! Una revolució amb blau i grana!
Bueno, una revolució que venia de lluny, perquè tot això va començar als anys 70, no? I hi va haver unes pioneres, i avui dedicarem l'espai a parlar una mica d'aquestes pioneres de l'esport detectades pel cinema i reproduïdes en pel·lícules que us vull recomanar.
Molt interessant.
Hi ha una que s'estrena precisament també demà, que es diu Pioneres solo querían jugar casualment. Parla exactament de com es va formar el primer equip femení a Espanya, dirigida per la gran Marta Díaz de Lope Díaz, que sembla de l'època de Cervantes.
Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
Pues estás hablando con la persona adecuada.
¿Tú dirás?
Mira.
De manera que, a banda de poder veure la pel·lícula de Jafar Panahi Offside, que parlava de quan a l'Iran les dones no només no podien jugar a futbol, sinó que no podien anar als camps de futbol a veure com jugaven els homes, us recomano aquestes pioneres, que evidentment expliquen una història que, de totes maneres, ja s'havia explicat, però amb un punt de vista completament diferent, a un bodri divertidíssim espanyol de Pedro Massó, del mateix any 1971, que es deia Las Ibéricas Fútbol Club.
Incoces, Regueiro, Gaspar Rubio, Gorostiza. Más tarde vinieron Zarra, Gainza, Basora, Campanal. Luego Di Stéfano, Gento, Marcelino, Suárez, Kubala. Y ahora Amancio, Reshac, Gárate, Marcial, Iríbar, Lora y tantos otros. Hoy llegan Chelo, Menchu, Luisa, Piluca, Julita... Una delantera de primera divisió.
És indecent. O sigui, ells tots pel cognom, elles, Piluca, Chelo, i realment explicava com realment va començar a jugar a futbol i els homes anaven a mirar el que no podien veure habitualment. Landisme pur i dur. Descripció d'època absolutament perfecta. Amb Manuel Gómez Burr fet d'entrenador i José Sacristán fent del massatgista de les senyores. Xistes d'aquells, us podeu imaginar, no?
Sí, sí, sí.
Això va coincidir amb un partit mític que va tenir lloc el 4 de gener del 1971 a l'Estadio de Vallecas, que també va ser filmat i que podeu recuperar a la pel·lícula aquesta cosa abans, Pioneres, on van combatre les folklòriques, un equip amb Lola Flores, Barujita Díaz, Rocío Jurado, Conchita Bautista, Rosa Moreno, contra les Finolis, és a dir, Encarnita Polo, Luciana Wolf, Maradaso, etc etc. Aquest país no tenia remei. Aquestes pel·lícules ho van definir a la perfecció. I qui no va fer una altra que es deia La Liga es cosa de hombres, jugant amb la Liga de Futbol i la Liga, o la Camalliga, de les dones.
Aquest
sentit d'humor. Jo crec que anem a capbussar-nos i refrescar-nos una mica de tanta misèria amb una pionera de la natació que es deia Trudy Idel.
He decidido cruzar el Canal de la Mancha.
¿De qué estás hablando?
Nadaré a través del Canal de la Mancha.
No, yo estaba diciendo...
No estoy preguntando. ¿Me pasas el pan?
Una mujer no pasará de los 11 kilómetros.
Si ella lo intenta, morirá.
¿Sabía que muchos hombres creen que somos muy débiles para competir?
¿Qué pasaría si lo logro?
Trudy Adam era alemanya, però vivia als Estats Units. L'interpreta Daisy Ridley, l'heroïna última de Star Wars, en una pel·lícula titulada La joven i el mar, que ha vist molt poca gent, de Joachim Rønning, que explica precisament aquesta gesta d'aquesta dona, que va ser or el 1924. Estem parlant de primers de segle, eh? Sí, no és una història contemporània, no? I que va fer la primera que va travessar el Canal de la Mànega l'any 1926 i que realment va demostrar una capacitat de supervivència i d'autoexigència i, a més, de resistència al fred, no? Una lluita contra el paternalisme i contra les meduses. És, jo crec, la descripció ideal, idèntica a la que veiem davant de la pel·lícula, que té un eslògan que m'encanta. Aquesta aigua salada que noteu a la vostra cara no és aigua de mar, són les vostres llàgrimes. Bé, dit això, us recomano que la recupereu i recupereu la història d'aquesta dona, comparable a la d'una heroïna de la marató, que es deia Catherine Switzer.
She only wanted to run the Boston Marathon.
Dad, go get her! Stop her!
And cross the finish line.
You guys, I see her!
Joanne Woodward. See how she runs. Next on the Fox 25 Wednesday Night Movie. Hey!
El maratón de la senyora Quinn. Això és una TV movie de 1978 interpretada per Joanne Woodward, la vídua de Paul Newman, que per cert és viva i té 96 anys i no se'n recorda de Paul Newman.
Ostres.
Interpretada perquè té un problema de memòria, no?
Sí, sí.
I que interpreta aquesta senyora Catherine Switzer, que ara té 79 anys, i que a Dallas, a la marató de Dallas de l'any 1968 o una cosa així aproximadament, amb un dorsal falsificat i havent-se registrat també sense permís, va entrar a la cursa i fins que els patrocinadors i el director de la cursa van adonar que aquella dona no podia competir, la van perseguir, li van intentar arrencar i treure de la cursa el marit i l'entrenador o ensinistrador de la dona. van entrar en baralla amb ells, el van distreure i ella va continuar corrents i no va guanyar, però va arribar a la meta. És a dir, que va ser un triomf realment també únic i inesperat, perquè era una dona de casa seva, teòricament, que no feia més que córrer una mica pel carrer de tant en tant, i un dia va dir, vull fer una marató, i la va fer. I se'n va sortir amb ella. Una heroïna d'aquelles a destacar.
I que, acabarem... que sembla mentida que als anys 60 una dona no pogués córrer una marató, increïble.
Estem parlant de que realment...
Fa 4 dies.
Aquí anava, eh? Acabarem amb l'alpinisme i un personatge que es diu Leni Riefenstahl. Era la directora de cinema nazi, per entendre'ns.
Sí.
Molta discussió al respecte. I que va ser la primera dona que realment era una escaladora alpina potent i imponent, que ho va filmar, que va fer d'actriu en pel·lícules interpretant in situ aquest paper, sí, va acabar dirigint algunes d'elles, entre altres Terra Baixa, adaptant la novel·la d'Àngel Guimerà.
Según el guión, una avalancha me enterraba. Reconozco que había que estar completamente loco para hacer algo así. Puedo mostrarles el lugar donde rodamos, o uno muy similar, para que se den cuenta de lo que quiero decir. Es allí arriba. Estábamos en una pared de roca como esa, quizá incluso más empinada. Yo tenía que aferrarme a la roca con las manos hasta que llegara la avalancha.
Aquesta Mountain Lady, Leni Riefenstahl, realment era la seguidora de dos patriarques del cinema de muntanya. Estem parlant dels anys 20-30, Mut, primer del sonor, Arnold Frank i Louis Trenker, que la van descobrir, perquè volia ser ballarina, la van convertir en heroïna de les seves pel·lícules mítiques, recuperables, La muntanya sagrada, Prisioneros de la muntanya, Tempestat en el Mont Blanc i Terra Baixa, com us deia, i ella va acabar rodant dues pel·lícules també superbes, com és La luz azul. Després va ser pionera vivint durant 10 anys amb els Nuba a Àfrica i rodant-los directament i, evidentment, en perill per la seva vida, i va fer unes pel·lícules extraordinàries i va acabar amb gairebé 100 anys fent submarinisme i vivint sota l'aigua. Fins... va morir amb 101 anys i va deixar una última pel·lícula l'any abans de morir, que es deia Impressions sota l'aigua, amb imatges mai vistes de les barreres del corall i de tot plegat.
I que la va fer amb 100 anys, aleshores.
I la va fer amb 100 anys, o sigui, realment una cosa inèdita. Clar, és una figura molt discutida per la seva ideologia, però realment va ser una pionera en una quantitat d'àmbits d'experiència personal i de cinema que no s'havia pogut fer mai perquè no havia anat ningú amb una càmera a rodar les pel·lícules. De manera que una cua final, és a dir, una cua que diu dones, sigueu encara més que els homes. No puc traduir,
d'on l'has tret aquesta?
Doncs una vegada l'havia sentit, m'havia apuntat un...
El títol.
Un títol, una frase, sé que diuen això, no? Dones, sigueu més que els homes. I vaig pensar, en el programa d'avui, aquestes pioneres han de tenir el dret de l'expressió en coreà.
El missatge serveix. Fins dijous, Àlex.
Fins la setmana que ve.
L'Àlex Gorina ha acabat molt fort, però a la rotativa també hi ha ritme, també hi ha ritme. Un minut i mig i tres quarts de 12. Raül Caballol, bona nit.
Bona nit, Manel.
Us han arribat les portades aquí a Imprinsa?
Sí, ja les tenim aquí.
Doncs vinga, comencem per l'ara.
Doncs l'ara el titular que donen és sobre el tema educació i diuen conselleria i sindicats arriben a un preacord que no atura la vaga. Diuen els sindicats accepten dividits la proposta de 450 euros més al mes i 6.300 reforços per a l'escola inclusiva. Foto principal, imatge de l'acte de protesta que hi va haver-hi a Montserrat al matí. També destaquen que els préstecs de joves per comprar pisos s'amplien fins als 40 anys. I un parell de temes més que destaquen és que els Estats Units i l'Iran ultimen un acord pendent del viciprou de Trump i que l'OTAN només veu imprudència en els drons russos estavellats a Romania.
Molt bé, doncs això és el que diu l'Ara i el Periódico.
Periódico, l'edició en castellà, també el titular sobre el tema educació, diuen sindicatos i educació pacten una subida salarial de 450 euros. Foto principal i les primeres pàgines del diari dediquen al tema del tardeo, amb la foto que es veu gent en un ambient festiu, i diuen el tardeo sacude el ocio en España. Más de la mitad de los locales ofrecen esta modalidad de fiesta, que supone ya el 26,5% de la facturación del sector. També destaquen en portada entrevista a Josep Sánchez Llibre, president de Foment, que diu hoy con un salario menos de 2.000 euros es difícil llegar a final de mes. Destacan també sobre el tema del cas Zapatero, diuen el PP acusa Sánchez de usar el Estado como escudo personal, entre cometes això, i un últim tema d'alerta sanitària, diuen el nuevo brote de ébola en el Congo desborda la respuesta epidemiológica.
Molt bé, doncs ens ho has explicat molt bé, que acabi d'anar bé la nit aquí a la rotativa. Raül, que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana.
I aquí no tenim el so de les màquines, però sí que ens han arribat també algunes portades via digital, eh? Marc Güell, què ens diuen els diaris?
Mira, tenim la Vanguardia, que obre amb la notícia d'aquesta nit que els docents posen fi a les protestes a canvi de 400 euros més al mes. És menys del que estem explicant, però recordem que aquests 400 són, sense tenir en compte, la pujada estatal. Després arriben aquests 600 que portem explicant aquesta nit. La foto de portada és per Anthony Gordon, l'extrem anglès, que ja és blaugrana, titulen a La Vanguardia, i també a un parell de titulars més en aquesta portada. La defensa de Jonathan Andic carrega contra la jutgessa que porta el cas, i també que els aliats del govern central pressionen Pedro Sánchez perquè convoqui a eleccions. A El País, l'obertura és per Vox, que se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes. Però la foto destacada d'aquest diari és per Carmen Calvo, actualment presidenta del Consell d'Estat, en una entrevista en què parla sobre les activitats dels expresidents, arran del cas Zapatero que hem tingut també aquests últims dies, i destaquen aquestes paraules: després del càrrec, la teva vida ha de semblar o s'ha de semblar amb la que tenies abans de tenir el càrrec. I també en portada que Junts i el PNB no votaran una moció de censura, però demanen, això sí, eleccions.
Molt bé, Marc, doncs moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Setze minuts per arribar a la mitjanit, se'ns acabarà el Catalunya Nit, se'ns acabarà la setmana laborable, però amb aquests 13 minuts encara hem de fer coses importants. Perquè tenim una oient misteriosa que avui no ha assegut aquí amb nosaltres a l'estudi, sinó que ens està escoltant des d'un poble, des d'una ciutat, encara que en nombre d'habitants semblaria un poble, però no, és una ciutat on la setmana que ve passaran coses molt grosses. Ella, la nostra oient misteriosa, tenia 12 anys quan per primera vegada es va posar un cap dels nans vells i va sortir a la plaça. Amb només 18 ja era titular d'un dels 4 capgrossos d'aquesta comparsa, que és una de les més emblemàtiques de la Patum. D'això ja en fa 28 anys i continua cada any sortint a la plaça. Diu que el que s'ha de tenir és traça i gràcia, més que no pas força. La nostra oient misteriosa d'avui és la Caral Casellas. Caral, bona nit.
Bona nit.
Ara parlarem dels nans, de la Patum, de tot el que ve la setmana que ve, però abans, pregunta obligada que us fem sempre als nostres oients misteriosos, has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Ostres, sí, a més, bueno, totes les notícies eren superinteressants, però n'hi ha dues que per mi són molt importants i que em toquen de prop. Una és el tancament d'aquest acord o preacord entre sindicats i Departament d'Educació,
sí,
ja que soc professora. Ah. I, per tant, a part de la importància doncs, que té l'escola a la societat i el que això repercuteix per a tothom, no? Però per tota la societat, però doncs, a mi concretament doncs, també m'afecta perquè soc de... d'aquest
sector, sí, sí.
Sector.
Tu ets professora de secundària, d'institut?
Sí, soc professora de secundària i l'altra notícia que també m'ha agradat molt i que també està relacionada a mi és la de la presència de la tecnologia a l'ESPAU, perquè soc professora de tecnologia.
Ah, doncs sí.
I m'alegra molt doncs, que la tecnologia pugui contribuir també a la societat de manera positiva, perquè moltes vegades sabem que la tecnologia també té com una cara negativa, no? I m'agrada que pugui contribuir i que fomenti aquesta equitat amb aquests detectors d'aparells electrònics i que, bueno, que al final els resultats que obtinguem de les PAU siguin fidedignes, que és del que es tracta.
Clar, amb regles iguals per a tothom i tothom les mateixes condicions. Doncs veig que ens has estat escoltant molt atentament, tot i que no sé si tu, avui és divendres, dimecres comença el plat fort de la Patum i seran 5 dies seguits. No sé si ja tens nervis, tu, Caral.
Ui, sí, ja fa dies... Sí, sí. Nosaltres, bueno, comencem a fer massajos abans de Patum i ja comences a fer una mica de boca i a sentir aquest, una altra vegada tot aquest sentiment de Patum.
Clar. A Berga, més o menys, tothom és patumaire, és a dir, que tothom s'acosta a la plaça, passa per allà i participa més o menys, però el següent pas ja és voler ser una de les comparses. Tu com vas decidir-ho, això?
Bueno, jo ja de molt petita ja ho vaig veure a casa, doncs, perquè el meu pare també ballava els nanos i ja em portava també els assajos de la Patum infantil i ja des de sempre em va agradar i em va agradar precisament aquesta comparsa, no? Perquè normalment els infants doncs els crida molt l'atenció els gegants, el foc, no? Les guites i així, i jo des de sempre la veritat que m'agrada tot, però he viscut molt de prop els nanos i ja m'hi vaig interessar molt de petita perquè ho tenia molt a prop.
Els nans vells donen molta alegria. A veure, diuen que la Patum no es pot explicar, que això s'ha de viure, però estem a la ràdio i ens tocarà fer-ho. Per la gent que ens estigui escoltant, què són els nans vells? Com ho podem explicar, això? Potser capgrossos entendran més?
Sí, el seu aspecte és són uns capgrossos. En el cas dels vells, doncs porten tricorni i unes trenes molt llargues i pot ser que estiguin relacionats, bueno, s'assemblen doncs a miquelets, a soldats. Aquests soldats miquelets, no? I portem, doncs, unes bates, anem vestits dos blaus i dos vermells, i portem unes castanyoles.
Exacte.
I llavors anem ballant i anem tocant les castanyoles.
Quan veiem la plaça de Sant Pere de Berga, abans que hi entri una comparsa, està plena de gom a gom, sembla que allà no hi pugui cabre res de res, i de cop quan surt una de les comparses, com és el cas dels nans vells, allà s'ha de fer una rotllana, un cercle, perquè pugueu ballar. Els que aneu a dintre del nan, que porteu el cap gros aquest posat, no sé fins a quin punt veieu alguna cosa o no, si us hi ubiqueu bé, i quin és el sentiment que teniu allà al mig?
És difícil. Quedes bastant aïllat amb el cap del nano, quedes bastant aïllat i sents molt... És com una experiència molt intensa perquè sents molt la teva respiració, no? Sents com amplificat, quedes... aïllat, però d'altra banda també tens com molta connexió amb la plaça i amb la música, perquè, clar, recordem que a la plaça tothom és partícip de la festa. I llavors, per una banda, estàs aïllat, però el que t'envolta ho perceps com d'una manera més intensa, ho captes com amb més força. Bueno, hi ha diferents moments, el nerviosisme de quan t'estan vestint, de quan et posen al cap, perquè, clar, t'ho van fent tots els altres, no?
Clar.
I quan et porten a fora, que sortim amb un cordó, som diversos, molts col·laboradors de la comparsa que ens ajuden i que també ballen, no? Que també salten. Llavors fem una cadena humana i sortim a fora amb aquesta cadena. Gràcies a això, després, quan arribem a dins, podem obrir i podem garantir una mica que el salt vagi bé, que hi hagi suficient espai per saltar.
Clar, tu vas començar amb 12 anys, fins quan t'hi veus? És a dir, no sé si necessites molta energia, estar en forma... fins quan t'hi veus fent-ho?
Doncs no ho sé, no m'ho he plantejat. Jo de moment vaig fent... de moment continuo mantenint aquella il·lusió, aquella espurna. I no sé, penso que mentre així sigui, doncs aniré seguint, no? I no m'ho he plantejat, la veritat, fins quan... D'energia, energia sí, però bueno, és un ball que la veritat que com que al fer-lo tants anys i això, doncs l'energia jo crec que al final quan ets a la plaça et surt i la plaça et fa vibrar.
Clar.
I la música.
Clar, de salts se'n fan diversos, però de nans sou només quatre, encara que hi hagi diversos salts i pugueu anar canviant. Quanta gent hi ha a la comparsa dels nans, per exemple?
A la comparsa som uns 15-16, potser. Uh-huh. Seríem, doncs, els quatre titulars i després, doncs, entre col·laboradors i així, doncs, jo diria que 15-16 o potser fins i tot més. I són persones que també salten cada any, també tenen el seu salt. I després hi ha persones que només venen puntualment, que només venen doncs, una petum en concret. Els col·laboradors venen cada petum.
Uh-huh. Si algú vol fer un salt de nan, per exemple, què ha de fer?
Bueno, s'ha d'interessar per la comparsa, la gent que comencem així, t'interessa per la comparsa, t'apropes, vens a ajudar, vens a fer rotllo i vas col·laborant, vas participant de la festa i bueno, doncs salta i llavors també, clar, comporta un compromís molt gran també, perquè suposa passar-te tota la nit doncs allà, estan per la comparsa sortint amb els nanos i es viu d'una manera diferent els dies de plaça. Es viuen d'una manera diferent perquè tu tens un paper i no estàs, diguem, entre cometes, de festa.
Clar, clar.
Llavors és un compromís, a part que també hi ha un compromís els dies previs i a posteriori també, de manera que no és només un compromís de dos dies, sinó que són diversos dies i vull dir que en el fons també és sacrificat. Llavors la gent que va venint i que continua... venint sempre que s'interessa, doncs van formant-ne part.
Doncs ara posarem una cançó que no és la dels Nans Vells, però sí que és l'última que escoltarem avui. Future Islands, Find Love. A nosaltres ens trobareu aquí dilluns que ve a les 10 de la nit a tot l'equip que fa possible aquest informatiu, gent que treballa moltíssim com el Luis Ángel Alonso, l'Eli Espuny, el Marc Güell i el Marc Presseguer, la Lídia Oriols i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Si no us podeu esperar fins dilluns, es pot fer un tast del 3Cat en viu aquest cap de setmana a Montjuïc. Ens diuen que encara queden invitacions poquetes, però encara n'hi ha. Podeu entrar a la pàgina web i en podeu demanar fins a 4 per persona. Recordeu que, entre altres coses, per exemple, hi ha espectacle del Super 3. Dilluns hi tornem a les 10 de la nit i quan arribi el fil de la mitjanit cedirem, com sempre, l'última paraula avui. La tindrà la Caral Casellas, que està emocionada perquè dimecres comença la Patum de Berga. Caral, tot teu.
Val, doncs a mi m'agradaria acabar amb un desig. Doncs a veure, un dels trets diferencials de la Patum és aquesta transmissió de generació en generació. Llavors jo espero que sapiguem preservar-la, al igual que desitjo que sapiguem preservar la llengua catalana, perquè totes dues coses formen part del que nosaltres som. I res, visca Berga i visca la Patum!